És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 199, gairebé 200. El 27è de la setena temporada, avui ens acompanya en Josep Maria Ganyet, amb qui mantindrem una conversa atípica, perquè hem resseguit les seves darreres piulades i n'hem fet un recull de temes que pensem, igual ens equivoquem, li interessen. Per tant, parlarem amb ell de disseny, d'espies, d'equip calm. En Ganyet el convidarem també a que es quedi amb nosaltres a la tertúlia. Tertúlia on parlarem de la nova versió de iOS 7.1, on tractarem d'errors de seguretat amb Linux, de Siri en català i de la possible sortida al mercat d'un nou operador català de telefonia. Aquest programa, com sempre, t'arriba gràcies a capside.cat, la teva empresa especialista en administració de sistemes crítics. M'estic quedant sense aire.
No paris, que t'estava quedant perfecte.
Gràcies. Projectes focalitzats en el rendiment i escalabilitat de les infraestructures, cloud, big data i formació certificada en Amazon Web Services. Comencem.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des dels estudis centrals de Mossega la Poma, molt benvinguts al programa setmanal on conversem de forma dispersa de tecnologia i moltes coses més. Inaugurem avui una microsecció.
Que no sigui que la inaugurem i la clausurem.
Sí, la frase de la setmana.
Diu, atenció.
Una bona poma al dia del doctor t'allunyaria.
Bravo.
Bravo, aquesta està bé. Control tècnic, Rubén Gervilla. Redacció, Raúl Arribas.
Hola a tothom.
Senyor col·laborador, Carles Canyo.
Hola, a qui se li acudeixen aquestes noves seccions?
Això ho he llegit a Twitter. No?
Vale.
Convidat, Josep Maria Ganyet, benvingut.
Hola, què tal?
Terres de Ponent, Instagramer, expert en disseny web i col·laborador a RAC1, producció, conducció i direcció que us parlen, Tomàs Manzanares.
Saludem a totes les emissores locals que remeten Mossega la Poma a les seves respectives graelles, com cada setmana, i als amics que ens escolteu a través del canal digital de Nació Digital. És un plaer estar aquesta hora amb tots vosaltres.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana. A casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial. I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
Vem-me que t'interrompeixi, ja que avui no està el Marc.
Gràcies.
Per
avui
ho teníem, Marc.
Sí.
Des d'aquí una abraçada. Faré una mica de Marc, t'interromperé. Repetirem la frase perquè està tan microsecció que vull que la gent gaudeixi.
No vull llegir-la, que no me l'has de memòria.
La microsecció que has instaurat.
Dic, una bona poma al dia del doctor t'allunyaria.
Queda millor en anglès. An apple a day keeps the doctor away.
Ah, exacte. Mira, és d'aquí d'on ve. Vale, gràcies.
Fins aquí la microsecció.
Gràcies, ja està, s'ha acabat. Avorrem del mapa i tornem al format de la taula. Biopic d'en Ganyet. L'escoltem a RAC1 parlant de tecnologia, és especialista en intel·ligència artificial, parla 6 llengües, ha treballat a Alemanya, Estats Units i el Regne Unit. És creador de l'estudi de disseny Mortensen.co.
Mortensen.co, sí, a la xarxa, sí.
Doncs Josep Maria, molt benvingut a Mossega la Poma. És un honor.
Sí, sí.
Mortensen, anem a parlar d'aquí, de la companyia, com neix i d'algun dels projectes que heu portat o que esteu tenint entre mans, que són molt interessants. Recordem que Mortensen es dedica bàsicament al disseny.
Sí, sí, sí. És curiós perquè, i a més celebro molt que comencem per aquí, perquè normalment en les entrevistes o col·laboracions ningú parla de Mortensen, perquè...
I tu tampoc en parles.
No, no, però és on dedico la major part del meu temps, perquè és el que em dona diners a final de mes, em fa bullir l'olla, però és el que té menys projecció mediàtica. O sigui, si vas a mirar la projecció, la importància, i això obriria un debat de la importància dels mitjans de comunicació tradicionals i com funcionem al voltant dels mitjans de comunicació. La meva col·laboració de RAC1, que és una hora a la setmana, de la qual parlo 10-15 minuts, ostres, que això, si fas el tant per cent, deu ser el 0,25 del meu temps.
I en canvi és el que t'ha donat més popularitat,
és el que t'ha donat més projecció mediàtica, és curiosíssim. Sí. I ja et dic, jo crec que es podria fer un Mossega la Poma sense del tema de la presència dels mitjans i el que això representa en positiu i en no tan positiu.
Negatiu.
Negatiu. Doncs sí, Mortensen és una empresa que té 6 anys ara i la vam crear a partir de la necessitat que vam veure de treballar específicament el tema del disseny i més que el disseny, el tema d'arquitectura d'informació. Jo havia estat treballant als Estats Units, a San Francisco, amb una empresa que es diu GotoMedia, que està especialitzada en això, amb arquitectura d'informació. Treballen per grans empreses, grans marques, i fan això, o sigui, més enllà del disseny, o sigui, perquè ens entengui la gent, més enllà de pintar les parets o posar moqueta o parquet, és a dir, on posarem els envans? Quantes portes posarem i quantes habitacions? Serà un loft o compartimentarem molt? Passadís serà molt llarg o molt curt? O sigui, és això, estructurar bé la informació, estructurar bé la manera d'accedir als continguts, la web, facilitar la feina a la gent perquè la vida ja és prou complicada.
Si no es dona aquesta arquitectura, després el disseny no respon a la necessitat del projecte. A mi m'agraden els dissenys que feu perquè acaben sent nets, clars, i tu no... O sigui, primer que hi ha un segell Mortensen, vale? No sé, igual m'equivoco, però jo els he identificat en els projectes que feu.
El busquem.
No
sé si el trobem, però...
A més, en els grans projectes, I cada cosa està en el seu lloc. Suposo que això no és casual, això és buscat, això és pensat i repensat, no?
Sí, és pensat...
I no és fàcil, trobar pàgines web on tot ho trobis.
De fet, és més fàcil trobar pàgines web on costa trobar la informació.
Sí, sí. I de grans marques.
I tant, i tant.
O grans companyies.
Sí, i tant. I, de fet, nosaltres lluitem contra això, contra la complexitat. El nostre claim és we like it simple, ens agrada senzill, i la simplicitat no sempre és fàcil. A vegades és molt difícil arribar a trobar allò que és essencial i treure tot el que és superflu. Nosaltres intentem aplicar el principi d'economia del disseny, és que si una cosa no comunica, treu. Si allò no comunica, no aporta, treu. I després, un segon principi que ens agrada molt és comptar l'espai en blanc també com a contingut. O sigui, l'espai en blanc, que molta gent... No, escolta, això
és bona.
Omple-m'ho, posa'm aquí... No, miri, és que això de respirar... L'espai en blanc també és contingut, també transmet.
I tant, perquè entres a algunes pàgines web o algunes aplicacions que hi ha tantes coses que dius... Espera, o sigui...
Però no només a les pàgines web, en les presentacions, l'horror vacui...
O sigui, el PowerPoint...
Omple'm allà que hi ha un espai per la diapo, posa'm... No?
Sí, això ho trobes quan vas amb una presentació i el PowerPoint... O sigui, el ponent el que es limites a fer és a llegir tot un PowerPoint, que hi ha allà una quantitat d'informació brutal.
Els PowerPoint autoexplicatius, li dic jo, perquè te'l poden enviar per correu.
Val a dir dues coses. Com es deia aquest que feia el disseny del PowerPoint minimalista?
El Gar Reynolds, Presentation Zen.
Que jo m'he llegit i li he aplicat les tècniques i sí, hi ha transparència o només és una fotografia perquè la gent es relaxi. Vale? Això està molt bé. Però també és cert que si fas docència, tens... Ja sé que pots donar altre tipus de material, però a mi em passa, jo dono classes i la presentació acaba sent al lloc on estan els enllaços que després els alumnes em demanen i que no volen estar tota la classe apuntant.
No, està clar, jo també faig una altra faceta meva, a part de Mortensen i de dirigir l'empresa, és la docència. No? I ja des de fa 13 anys, jo diria, comunicació audiovisual de la Pompeu Fabra. I jo intento fer això, o sigui, en les meves presentacions o en les meves classes el que intento fer és una idea per diapositiva, que no siguin diapositives autoexplicatives. Si algú es baixa les diapositives no té els apunts, per entendre'ns, d'haver assistit a classe. A vegades hi ha una paraula, a vegades hi ha una frase, a vegades hi ha una frase que treta de context,
igual és
una frase d'un il·luminat. Això diria, perquè m'està dient això aquest tio. No.
O una frase que provoca quelcom perquè la gent parli o la gent comenti.
Perquè fem un debat, no? Exacte. Llavors, jo crec més amb això, o una foto, com deies tu abans, o una gràfica, és a dir, una gràfica muda que marca una tendència i llavors expliques un concepte sobre això. I jo crec més amb això, el fet que es produeixi debat i tot això, que en el cas d'un ponent, un professor, que l'únic que fa és anar passant diapos i podria no ser-hi.
Sí, a més que aquestes presentacions, si no has estat a la presentació, és veritat que no ho entendràs perquè no porta tota la informació, però si has estat, sí.
Clar.
Perquè tu, quan ho veus, tu te'n recordes del que t'han explicat o del que s'ha debatut en aquella situació. Llavors, és igual d'útil que les altres. L'únic que fes és que les altres pots no anar i tens tota la informació.
Sí, exacte.
Sí, una mica és això. Bueno, he introduït la part aquesta...
De la presentació.
L'altra part de la docència que també m'hi dedico.
Tornant a Mortensen, exemples de projectes que heu fet, el redisseny de la web del Barça, entenem la web de la landing, no entenc? Que és...
No. La web del Barça, això va ser l'inici. Jo a la web del Barça m'ha après moltíssim. M'ha après amb el sentit estricte de la paraula. El Barça, tothom sap i tothom ens va dir, és un client molt difícil per l'envergadura i la projecció de la marca, perquè són molt gelosos de la seva marca.
Complexa, perquè les mirades del Barça no són iguals aquí que a la resta de l'estat, que a Àfrica, que a Àsia. Sí.
La presència que tenen a Xina i a Japó és molt gran. Les necessitats que té el Barça com a més que un club s'ha de transmetre també a la web. Per exemple, és el primer club esportiu que té una certificació doble A amb accessibilitat. Si no hi ha cap club esportiu al món, ara no ho sé, però fa 2 mesos que ho van presentar, va ser el primer al Barça. certificat, eh? No que diguin que la tenen, sinó certificat, eh? Que has de pagar perquè et donin el certificat i perquè te l'auditin. I això vam aprendre moltíssim. Primer vam aprendre de com encarar els projectes. Un projecte tan gran com el Barça, un client tan gran com el Barça, i amb aquesta projecció, i la web tan gran com el Barça, la vam començar ells i nosaltres per conèixer-nos. I per conèixer-nos ens van encarregar pràcticament uns formularis. A veure com ho faríeu, això. Aquí, si ho fem molt malament, el Barça no hi perd cap caler, i si ho fem bé, doncs el Barça és lliure de dir continuem o mira, gràcies, fins aquí. I a partir d'aquí, d'una manera molt orgànica, i ara és com intento encarar projectes grans, és dir, mira, comencem per una petita part, anem creixent, si ens agradem, continuem, i si no, ningú ha perdut res. Ni jo he perdut recursos i temps dedicant a un projecte que no serveix, ni al Barça, si en cas que estigui desencantat. Però va anar tot molt bé. I llavors, a partir d'aquí, va ser com molt orgànic i vam anar colonitzant tota la web, diguéssim, entre cometes.
Nosaltres a l'empresa treballem internament sota la filosofia del design thinking, quan volem aportar temes de millora, sobretot enfocat molt a temes d'innovació. I una cosa que, diguéssim, la persona que és un professor universitari que ens guia en aquestes sessions de design thinking, ens insisteix molt. Resultats tangibles, quan abans millor.
Exacte.
I prova al carrer. Prova al carrer. Sí, ens insisteix en aquest concepte i, ostres, ens ha canviat molt la forma de treballar.
Això és fonamental. I això sempre els explico als meus clients. Els clients, moltes vegades, sobretot no clients com Capside, que també és un client nostre,
sí, és
sinó com a clients que no són del sector, diuen, fes-me una web, com val? Tant, molt bé. D'aquí un mes me la dones, d'aquí dos mesos, molt bé. S'acaba i a partir d'aquí, ja s'ha acabat el projecte. Dic, no. A partir d'aquí comença el projecte. Ara tens una eina més, tens un aparador que l'has d'anar omplint, l'has de mantenir, has de fer campanyes, la campanya de Nadal, has de fer la campanya de vacances, com un aparador normal en un carrer comercial.
Que no té que estigui viu, perquè si no està mort.
Clar, sí, un aparador viu.
I te l'has de creure, i t'has de fer amb el back office, perquè no em truquis a mi que et canvi l'oferta, ho has de fer tu. Igual estàs de vacances i veus una notícia i dius, amb el mòbil mateix va i canvia els preus, no ho sé, el que sigui.
Sí, sí.
Llavors, la mentalitat aquesta de dir, quan tens la web és quan comença tot, i no s'acaba mai. Sempre has d'anar fent petites iteracions, millores, redissenys...
Per tant, el time to market és crucial. A veure, no perquè no estigui acabat, però quan la idea teva ja està una mica feta, doncs, ostres, posa-la, treu-la, no?
Sempre. I amb això l'analogia amb els cotxes sempre va molt bé. És a dir, quan val una web? No, hòstia, quan val un cotxe? No sé, un Jaguar té un preu, un Panda en té un altre. Llavors, primer que tot, tu què necessites? Els clients et diuen... ara us farà gràcia, suposo que heu sentit aquesta frase. Amb tots els clients que he anat, pràcticament, el 90%, tots volen ser l'Apple del seu sector. No, és que jo vull ser l'Apple dels embotits. Sí. No, tothom. Com la vol la web? Vostè a què aspira? No, jo vull ser l'Apple de la cirurgia. No va així, escolti.
Sí, no, jo no sé si justament aquest disseny d'Apple aplicat als embotits és la millor manera de vendre embotits.
No, però tothom vol... Llavors, escolti, i moltes vegades, i això aquí ja és un tema de saber tractar el client i de demostrar que tu coneixes bé el sector, és a dir, el client no li has de donar el que et demana, sinó el que necessite. I moltes vegades ell no ho sap, no ho sap. Ell veu una web, mira, aquesta m'agrada molt. Bueno, jo s'ho he pensat bé, i com ho mantindrà això? Quanta gent té el seu departament d'IT? Quants dissenyadors té per mantenir aquest tipus d'imatge? Llavors,
està disposat a pagar el que costa imatges realment propietàries, a ben fetes, perquè això és un treball artístic.
I el que costa mantenir un canal com aquest, si el fas gran, a nivell de feina interna, és constant.
Clar, llavors jo sempre recomano, escolta, anem a veure, vostè què necessita? Comencem amb el que vostè pugui pagar, assumir, mantenir, i sortim amb allò. Segurament se n'adonarà, no segurament, amb tota seguretat se n'adonarà que allò que vostè treu s'ha desviat una mica del que realment necessitava. Per tant, no faci un gran desenvolupament, no esperi a tindre un Ferrari acabat al garatge per sortir a la carretera, sinó esperi a tindre alguna cosa que funcioni. Perquè llavors igual se n'adona que ha construït un Ferrari, ha estat 2 anys, s'ha construït un Ferrari i a fora ha nevat. Hi ha una pista forestal. No.
I després els continguts, però en parlem tot seguit.
Capside és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capside és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capside, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capside.cat.
A mi, Tomàs, no em miris, que jo no soc de canto
gregoriano. Ja veig que no heu fet els cantos gregorianos que tocava fer en aquest punt. Quan no està el Marc ni el Cupa, no hi ha cantos gregorianos.
Fa unes setmanes vaig fer... Ells estaven i em van deixar sol i vaig dir nunca mai.
Mai de fer els cantos gregorianos, ben fet. A taula, amb en Josep Maria Ganyet, parlant de disseny, i parlant de Mortensen. Més projectes, Fry Player i les campanyes per McDonald's.
Aquests són dos projectes curiosos.
Que no tenen res a veure, perquè estan mirant els dissenys curiosos, a la web. El de Fry Player m'encanta, és com una taula, no?, de mescles amb els seus botons, amb tota la botonera. És...
A més, és que és curiós perquè Fry Player és un client de Suècia. I també us explicaré un aprenentatge molt, molt gran.
He estat buscant el reproductor, eh? O sigui, on, perquè el reproductor es ven, diguéssim, a tercers,
sí, ven a
que l'integren...
És un B2B.
Exacte.
Us explico. És una empresa que proveeix el fil de fil musical a botigues de moda a Suècia. O sigui, és quan anem a un dia de moda que sentiu aquesta música. Doncs. I llavors havien de fer una...
Perdona, és com aquí, que són discoteques alguna? O...
M'imagino que sí. Llavors hi ha unes playlists que estan fetes per la gent de Fry. I llavors,
és que hi ha algunes que té...
Aquests reproductors els tens a la botiga i tu pots decidir si passes cançó, si selecciones un ambient més tranquil o una playlist més, més discotequera. Ens van demanar que fos molt visual i molt esqueomòrfic, molt imitació del que és l'interfície real d'un player, i jo vaig estar tentat de posar en els boometers aquests de...
Els boometers de les equips de ràdio aficionat.
De ràdio vaig estar tentat de posar un mosquit mort enganxat a dins, que sempre hi havia un mosquit fregit.
Sí.
Doncs vam estar parlant, i el fet que els va agradar molt el projecte, i nosaltres també, i és un d'aquests projectes de que has d'anar al Pixel Perfect, és la interfície, a més havia un tema branded, cada empresa havia de tindre el seu logo, ho venien a tercers, molt interessant. El que em vam aprendre va ser molt curiós, perquè una vegada acabat el projecte, a la setmana que estava acabat, ens van dir... vam reclamar factura, no sé què va passar, mira, la factura ja, tot bé, heu rebut la factura, i com la setmana respon i diu, ostres, perdoneu perquè ens hem retrasat una setmana en pagar-vos la factura.
Ui, mira. Oh. Com aquí.
N'altres va dir, escolti, volem més, sisplau, porti'ns molts clients suecs. Aquest va ser una anècdota curiosa, estem molt contents. I la campanya McDonald's, molt ràpid, fa uns dos anys o tres anys, va començar McDonald's a entrar a mitjans socials. I
va fer alguna campanya bastant sonada, amb xarxes socials.
Exacte.
I amb
no tenien,
vídeos virals també.
Sí, no tenien presència en xarxes socials a Espanya, i tenien molta por, perquè la McDonald's és obrir la caixa de Pandora, tu entres al compte de Twitter o entres al compte de Facebook i allà pot passar de tot. Llavors els vam fer tota una estratègia molt, molt conservadora al principi, també així amb una aproximació molt orgànica, després van anar creixent. I el cas és que s'ho van creure, i des de llavors fins ara estan en presència de xarxes socials, i després han fet una aplicació al mòbil que t'avisa quan passa al costat de McDonald's si hi ha cupons de descompte en aquell McDonald's. I això hem començat a Catalunya, perquè s'ha de dir que la gent de Catalunya, els franquiciats que té McDonald's i McDonald's mateix a Catalunya, són molt actius, estan buscant sempre coses, i ara ho han copiat a la resta de l'estat. Escolta, això ha funcionat a Catalunya i tenen un click-through molt bo. O sigui, hi ha una relació directa entre aquesta campanya de cupons i un increment de vendes al restaurant, perquè al final el que compta és això. O sigui, ni quants amics, ni quants retuits, ni quants likes. Quants plats servits, un restaurant. I estan molt contents. I ara continuem, doncs, a escala Espanya fent aquesta mateixa campanya.
Anàvem a parlar molt de temes de disseny, però és que ens hem menjat pràcticament mitja entrevista i jo no volia deixar de... Ja dic, aquesta entrevista serà rara, perquè normalment això no ho havíem fet mai, de resseguir el Twitter de la persona que ve i treure el que li pot interessar, que a vegades no.
Allà on serà rara, ja t'ho dic ara.
Sí. Canviem de focus. Ens anem a parlar de Joan Pujol Garbo, un espia. En concret, això ve arrel d'una entrevista que vas recomanar mirar a través d'una piulada teva, està a YouTube. L'entrevista és de l'any 84, 1984, li va fer en Josep Maria Espinàs en Joan Pujol, al Canal 33.
Sí,
expliquem una mica la història d'ell i la història de l'entrevista, perquè flip.
Garbo, el Joan Pujol Garbo, és l'agent doble que va aconseguir, doncs, treballar pels britànics a Anglaterra i pels alemanys. Hi havia contactat els alemanys de Madrid just després de la Guerra Civil i convencent-los de que era un nazi, quan ell realment el que volia es va posar amb aquesta cosa dels espies, un senyor de Barcelona, fill d'industrial, d'un industrial català, d'una família benestant.
Amb una fàbrica de Sant Martí, quan a Sant Martí hi havia fàbriques.
Exactament.
Que ara només queda la Farinera, que és on està Radio Ateneu del Clot, o allà al costat.
Exactament. I llavors el que va fer aquest senyor és, escolta, jo vull, això del nazisme és un mal rotllo, vull treballar pels anglesos. Els anglesos van dir, escolta, miri, vostè és un no ningú, d'acord, ja torni quan tingui alguna cosa. Se'n va anar a l'ambaixada alemanya a Madrid, els alemanys li van fer més cas i quan li van començar a passar codis, quan li van començar a passar informació, la van anar passant als anglesos. Els anglesos llavors van començar a confiar en ell, de manera que se'n va anar via Lisboa cap a Londres. I allà a Londres tenia tota la confiança als anglesos, tots els mitjans, i llavors va arribar a fer creure als alemanys que fins i tot tenia una xarxa de fins a 16 espies, va tindre 21 però 16 a l'hora treballant, i el pagaven perquè pagués a 16 espies, els donava informació de diferents punts d'Anglaterra, i aquest és el que va convèncer als alemanys de que el desembarcament seria per Calais, el pas més estret, i fins a l'últim moment explica coses molt curioses, com que, per exemple, van transferir soldats britànics i es van inventar divisions noves amb nous escuts i emblemes i nous vestits de militars per fer creure als alemanys que realment hi havia noves divisions. Una cosa, després hi ha les fotos aquelles dels avions, sí, de cartró que
molt
estaven semicamuflats però que es veia una mica perquè els avions alemanys... I llavors aquest senyor va tindre l'habilitat de fins al final de la guerra de donar prou informació a Alemanya com perquè se'l creguessin, però despistar-los prou com perquè es creguessin que el gran desembarcament havia de ser per Calais i no moguessin les tropes a Normandia. Va ser tan bèstia el poder de convicció d'aquest senyor i va ser tan convincent de que fins i tot al final encara li van agrair i li van donar un salconduit i li van pagar i li van donar la creu de ferro dels alemanys, tot i haver-los enganyat, perquè va ser prou llest com per dir no, és que això de Calais és una maniobra de despiste, realment serà per Normandia. Ho va dir prou a temps, però amb prou poc temps perquè no poguessin reaccionar. Llavors, sí. Va passar com que tenia tota la informació, que era un crac, i finalment va desaparèixer molts anys a Caracas fins que el van trobar. S'ha de dir que aquest és l'únic soldat, personatge, espia, el que vulgueu dir, de la Segona Guerra Mundial que té la creu de ferro
a Alemanya
i una distinció que és membre de l'imperi britànic, de la reina.
L'entrevista que li fa, imagineu-vos, això passa en els anys 40, aquest senyor després marxa a Venezuela, desapareix del mapa, ningú sap res. I en Espinàs l'entrevista l'any 84, quan aquest senyor té 74 anys, i continua transmetent, primer amb un català, que molta gent que ha marxat fora el conservava com de barri de la ciutat de Barcelona de la seva època.
Un català preciós. Jo hi ha dues coses que vull destacar d'aquesta entrevista. És, primer que tot, l'existència. Jo no ho sabia. O sigui, jo havia vist els reportatges, un reportatge famós que hi ha de la ITN, IT en anglesa, que es veu el que ell explica en aquesta entrevista, que és la visita a les platges de Normandia, que òbviament ell no hi havia estat mai, i els soldats, veterans, senyors molt grans, abraçant-se amb ell i plorant i agraint-li de que no haguessin mort tots gràcies a la seva feina, perquè és un senyor totalment anònim. I l'altre és el català aquest que tenia, un català de barri conservat dels anys 30, perquè ell va marxar a finals dels 30, i després la gran veu i la mirada que té, que jo crec que havia de convèncer a tothom.
Va néixer el 14, per tant, l'any de l'entrevista tenia 74 anys, i era bestial, o sigui, bestial la seducció que transmetia
seducció.
Un senyor gran
seducció,
i amb un, no sé, jo vaig quedar-me sorprès. Com sempre, us posarem l'enllaç a les show notes.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta mossegui.
Bueno, seguim a taula amb en Josep Maria Ganyet. Què pone en tu DNI, camarada? D'on ve això?
Això és un tuit que vaig fer quan hi va haver tots aquests merders de si Rússia entra a Crimea i si uns es separen i si volen fer referèndum, si no, i previ inclús al tema del referèndum a Crimea i Ucraïna. I és aquest famós que et diuen sempre els nacionalistes espanyols, que ponen tu DNI, resposta fàcil, és que caduca, però escolta, li vaig afegir el camarada, perquè escolta, al final són els russos, sí. Escolta, a veure, aquí, els russos o els ucraïnesos, sí. Otomàrits, els ucraïnesos, però que també és una pregunta que segurament molts russos deuen fer a molts ucraïnesos i al revés, no?
És curiós el tema, en un moment on la informació prima i on tothom amb el tema de Crimea, si vols en parlem, del tema de la informació, no sé si vosaltres us heu adonat que hi ha com un sesc. Segons qui t'explica...
És que aquell conflicte és molt raro, compte, perquè és un conflicte on no hi ha bons i dolents. Jo crec que hi ha dolents i dolents.
És tot ple de grisos i a sobre és molt curiós sol·licitar un referèndum d'independència per annexionar-te a Rússia. Quin tipus d'independència és una annexió?
És que els que ara estan pujats al poder a Ucrània, compte amb ells, que no són els que ens estan venent, que la Unió Europea ens ven que aquella és gent democràtica i, perdó, però no.
Bueno, jo és que vaig veure de la gent que estava a l'oposició quan va passar allò de Maidan, de la plaça, havia un que tenia pinta de boxejador, us en recordeu de les imatges de televisió? Havia un que tenia pinta de boxejador, que jo, si me l'hagués trobat pel mig del carrer, li hagués posat l'etiqueta de mafió rus.
Ara mateix el poder a Ucrània estan, si no estic mal entès, la que van fer fora abans per corrupció, condemnada i tot per corrupció, i un partit neonazi. Per això dic, ojo, perquè clar, com que a l'altra banda està Putin, tendim a pensar que qui està contra Putin ha de ser bona persona.
I no sempre.
És molt, molt, molt... Jo no tinc una opinió formada, perquè és que la història és tan bèstia amb aquesta part del món. A més, cada conflicte és diferent i és d'estar posat. Vull dir, nosaltres ens queixem moltes vegades que des de Madrid es fan segons quines columnes i sense saber el que passa aquí. Imagina't opinar...
De Crimea, no?
De Crimea. Jo no tinc una opinió, perquè hauria d'estar allà i hauria, evidentment, d'estar involucrat amb alguna de les parts. No crec que es pugui fer des d'aquí una valoració fàcil.
Tornem, per tant, a terrenys més confortables per nosaltres en temes de disseny. Una altra de les teves piulades és una que deia: és l'orgull, la ignorància i no un framework qui et fa perdre el temps. I tu vas afegir, idiota, perquè a la frase no era teva i vas afegir... Això és una frase que té a veure, entenc, o lliga una mica amb responsive web design i que la va fer en Diego Martín Lafuente. Min ID, perquè saps sentir.
Sí.
Qui és aquesta persona que és el responsive web design, tot i que aquí a Mossega la Poma n'hem parlat?
Això ve d'una piulada d'un dissenyador de l'Specky Boy que deia, escolta, prou utilitzar el framework, el bootstrap, un framework, el framework és un punt de partida, en lloc de començar a codificar una web amb HTML i CSS, comences ja amb un punt de partida, que per exemple, a Bootstrap, que és el que ha alliberat Twitter, és amb el que ha estat fet Twitter, i a partir d'aquí ja et garanteix que funcioni amb tots els navegadors, que sigui responsive, que funcioni bé amb un iPad, que funcioni bé amb un Android...
També et marca com unes línies, no? T'estructura les coses d'una determinada manera. No?
I és com l'esquelet.
És com un esquelet, o sigui, a partir d'aquí comences a construir, dona un esquelet i a partir d'aquí, pràcticament, si vols, ja pots començar a pintar.
I el Diego Martín defensava això...
L'Specky Boy el que deia és que prou utilitzar Bootstrap perquè és que ja totes les webs semblen iguals, és el que dèiem, no? I llavors, l'article era molt interessant perquè deia això, escolta, és que està molt bé que partiu d'això, però és que us està limitant la llibertat. Si tots comencem amb un destacat enorme a dalt, tres destacats a sota, i a partir d'aquí...
Una baixant
i un footer, al final ningú pensa, ningú va més enllà, ningú trenca els esquemes.
Ni et diferencies.
Llavors, que és cert. I llavors, el Minider responia en aquest retuit que jo havia fet, això és una mentida, una, no sé què dir, bollocks, bullshit, no sé, una estupidesa. Sí. Llavors, i em remetia a un post seu on explicava de per què és molt bo treballar amb frameworks. Llavors, adreçava aquest tema de dir la gent que està, la gent que vol treballar amb frameworks o que parteix un framework per treballar, i els programadors hardcore que diuen que no, això ni boig, que això és prostituir-se i que no. I llavors ell deia aquesta frase, dient, no és el framework que et fa perdre el temps, sinó el teu orgull de voler començar des de zero coses que altres ja han resolt. Comença a construir, aplica el teu temps i el teu talent a partir d'una base ja feta. I jo li afegia, i faltava la paraula idiota, no? It's the economy, stupid, això. Sí. Faltava la paraula stupid. I la frase és del Minider, és veritat, o sigui, no és framework, sí, frameworks, no. És dir, escolta, el teu talent aplica les coses que realment aportin. No a resoldre incompatibilitats entre navegadors, per exemple.
Exacte. I en temes informàtics, ja de webs, de disseny, de l'online, sobretot, diguem així, de l'online, no? O d'eines que hi ha al voltant, a mi m'ha passat, perdoneu, que posi temes personals damunt de la taula, ho puc explicar perquè no són clients de la companyia, però sí que són fruit d'algunes visites, gent que et ve a explicar un projecte i quan te l'ha acabat d'explicar, dic, hòstia, has trigat 5 anys a fer un Google Docs feo.
Ah, sí.
Vale? Hòstia, dic, i molt més mancat de funcionalitat que Google Docs i clar, ara l'has de vendre. I dius, hòstia, tenim tendència a inventar la roda.
Però, tornem al mateix que he dit abans. He de dir que amb un client que prefereix començar poquet a poquet és la cultura del prototipat. I anem a provar si funciona i si ens entenem i el mateix. I 5 anys per fer un producte que després ningú voldrà, no?
I que arribarà 5 anys tard al mercat.
Sí. Anem una mica fora de temps, però no volia deixar de parlar d'aquest tema. Diego Martín Lafuente, que és el creador el d'aquesta...
El mini-IDE.
El mini-IDE.
La D és una D.
Mini-IDE, sin la D final.
Té una altra... Vaig mirar-lo, vaig estar llegint els articles, és interessant. Bo, és una persona que fa pensar. És una gent que et fa pensar.
És un xicot argentí que viu aquí a Barcelona.
La web que té també m'agrada força, el seu disseny és molt net. I parlant de netedat, té un article que em va fer reflexionar que és neteixant el teu iPhone o el teu telèfon d'aplicacions. No?
Sí.
Que jo crec que hem arribat a un punt, a mi em passa, que tinc 5 aplicacions que fan totes el mateix... i que no, les tinc per desídia, per no haver pres la determinació de quedar-me amb una d'elles, per exemple.
Per no haver pres la molèstia de provar-la i veure quina és la que et va millor. També, a mi em passa, també.
Tu tenies una teoria del 2x1, com era
sí,
això?
Sí, 2x1. No, jo crec que tenim 5 aplicacions que fem servir tota l'estona i 50 que no fem servir mai.
Sí.
I tots us podríem dir. No, la teoria del 2x1 serveix no només per aplicacions, sinó serveix per la vida, o per la teva taula de l'escriptori, o per casa teva. És a dir, per fer entrar un element, en aquest cas una aplicació, al teu mòbil, n'has de treure dues. O sigui, no pots instal·lar una aplicació fins que no n'has tret dues.
O sigui, clar, i així acaba tot net per collons.
Acaba tot net per pebrots, i si no, ja no l'instal·les. Llavors, i funciona. O sigui, sempre que n'instal·les una, n'hi ha dues que les pots treure, segur.
No, segur.
Jo diria que més de dues.
Llavors, a veure, requereix molta disciplina, molt zen, molt autocontrol.
Sí, perquè...
I molt rigor.
I per no tornar al cap de 5 minuts a dir, ja saps que la torno a posar.
També un altre tema. No passa res perquè desinstal·leu les aplicacions instal·lades, estan a l'iCloud, a la còpia de seguretat, no has de tornar a pagar per elles. Quan les vulguis,
però això és molt típic del món digital, no? És el Diògenes digital. Síndrome de Diògenes digital. I tal, us en recordeu els problemes aquests de tipus emule? Bogeria per descarregar coses que no tenies ni temps de veure.
La gent que es va descarregar música que no escoltarà ni en 40 vides, és que és impossible.
No.
Cada setmana a la teva emissora Mossega la Poma. Una hora per parlar de tecnologia, emprenedoria, ciència i cultura. La tecnologia és cultura. Mossega la Poma.
Et semblarà conya, però t'ho juro. Cada cop que sona aquesta falca, com que és tipus un especial, se me'n van els ulls al sabre de llum que té el Marc aquí
de la serra. Que consti que l'original no té aquesta olivia. Li vaig forçar jo, va ser culpa meva. Acabem aquí la conversa amb Josep Maria Ganyet, però et convidem a que et quedis amb nosaltres la resta del programa. Hi havia més temes en el tinter, però ja sabíem que no ho podíem acabar. Per relaxar-nos i fer una mica de pausa, anem a escoltar una gent que es diu Amity in Fame.
Acabat les piles de Mossega la Poma.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
quants cops hem dit aquí que el drama de la nostra societat tecnològica actual són les bateries?
Tota la vida.
Pues ara hem vist que s'acaben abans d'hora.
Bé, això té la seva explicació. Un dia el Robert ens ho explicarà. iOS 7. Ahir va sortir aquesta versió, la iOS 7.1, amb bastantes novetats. La veritat és que déu-n'hi-do. D'entrada jo pensava, mira, la típica excusa perquè treuen el CarPlay, no?
Que sí.
Però i veus amb Siri amb, no sé, amb mil llengües excepte el català.
Que no, el que ha fet és canviar-li la veu. Idiomes que ja tenia Siri, crec que no n'ha afegit
cap. No n'ha afegit cap. Sí que és veritat que hi ha diverses coses que ens han cridat l'atenció. A mi m'ha cridat una, en concret, que és el tema del calendari, la visió de mes, que abans només tenies el mes i no podies fer res més que afegir una entrada. Ara tens a sota les entrades del dia marcat damunt de la visió de mes, que està molt bé. Almenys a mi m'agrada. Una altra cosa que també hem vist és que les animacions que feien perdre bastant el temps quan activaves el telèfon, ara van bastant més ràpides.
Sí, jo això no ho he vist perquè jo les tenia desactivades perquè consumeixen memòria. Mm-hmm. De fet, diria que vaig seguir un tuit que vas posar tu fa molt de temps amb una guia de com estalviar bateria amb l'iPhone, amb iOS 7, i una de les coses que desactivava era això.
En general jo he notat que va bastant més ràpid, sobretot és que tenim 5S al tema del Touch ID, que
a mi m'anava bé, és
perquè que no... tu no tenies animacions, jo crec que aquí és on estava.
Però a mi...
també s'havia comentat fa temps que hi havia una pèrdua com de consistència de la petjada digital que ell tenia gravada dels teus dits, això s'havia comentat també per aquí. I tots estàvem contents. Bueno, també hem vist una altra cosa que és remarcable, que s'ha simplificat bastant. Hi ha algunes coses simplificades, però on crida més l'atenció és quan reps una trucada o fas una trucada. Aquest menú ara és més simple, més net, i no hi ha tantes opcions, que era una mica liós. I un altre punt, ja us dic, que tot semblava millor, però que aquest matí, almenys en la compte, o sigui, els mosseguis anaven comentant a mossegar la poma...
Sí, per mi ha sigut una mica...
decepcionant, que gasta més bateria.
Interruptus. Sí, perquè més, pel matí a mi em semblava que no, que era el contrari, que durava més, però a partir de mig matí m'he donat compte que no, que era la il·lusió m'havia pogut.
Veig que alguns us l'heu instal·lat per aquí mentre començava el programa. Tu no tens iPhone, Carles?
Sí que tinc iPhone, xaval.
Ah, sí? Uau, què passa? Bueno,
és un 4S, perquè...
Bueno, per cert, la gent de 4 diu que els anava bastant millor, eh? Es notava més aquesta diferència. Vale, doncs de l'iOS 7.1 això, en principi
la que ens comprem al Ferrari o al Volvo pues funcionarà amb el CarPlay.
Ah, exacte. Això del CarPlay m'agradaria que està previst, pel que van dir, es comencessin a posar dintre de vehicles que ja existeixen, que això...
que t'ho puguis posar tu, dius.
Bueno, igual que poses un Bluetooth o poses qualsevol cosa,
posar tu. No sé, no. Home, sí, estaria bé.
En Carles Caño, aquesta setmana, canviant de tema,
vas... De cuerpo presente.
De cuerpo presente. Sí. Amb la seva típica història mental. Exacte.
Història mental.
Sí, home, tu sempre estàs buscant forats de seguretat o criticant forats de seguretat i vas publicar un a la comunitat Mossegui sobre l'SSL i el TSL que afectava a Linux. A Linux, a distribucions com Red Hat, Ubuntu i Debian, que són conegudes.
Amb un de distribucions.
I tornem a l'SSL, que és un problema que arrosseguem de...
Sí, jo em vaig riure de les d'Apple, perquè jo era un switcher, no? De PC a Apple, però ara estoy otra vez
huyendo
de Apple. Llavors, per això, quan puc ficar-me amb Apple, aprofito, no?
Ara això que veus que està fent el Tomàs, t'està indicant que surtis per la porta.
Sí, ara mismo.
No, llavors vaig publicar la forat d'Apple, però quan vaig veure aquest vaig dir, va, Linux també l'ha cagat, i l'ha cagat molt més, perquè és una cosa que es veu que des de l'any 2005 està actiu, i també és amb llibreries aquestes dels protocols segurs SSL TLS, que podria fer que gent malintencionada es crea uns certificats que no detecten que no són vàlids. Llavors, tot va xifrat avui en dia, la majoria de coses Facebook, Twitter...
I la majoria de servidors web de tot el món van amb Linux, que aquí és on està el perill d'aquesta vulnerabilitat.
I per això recomanaven actualitzar els sistemes operatius Linux.
Recordem que el protocol SSL és el que tu utilitzes per temes de xifrat, fins i tot per quan et connectes amb una web i et surt aquella famosa canda web que
ja vaig segur. Per això el perill d'aquesta vulnerabilitat és que la majoria de servidors web del món el que fem servir van amb Linux, fins i tot els de
Però
bueno,
això no afecta, per exemple, a la gent d'OpenSSL, que és un altre gran servei de SSH i SSL. Doncs és una cosa, una llibreria que es deia GNU TLS, no me'n recordo, i
que és el de transport,
que fa servir molt, no només sistemes operatius, sinó, com vas dir tu a la comunitat Mossegui, Raül, pues, llibreria que poden fer servir aplicacions.
Arrel de l'article que tu vas publicar a LinkedIn, on es feia referència a aquesta vulnerabilitat, vaig descobrir una paraula que es diu eavesdropping, que és, si, sembla, és escoltar secretament, però potser encara més descriptiu, és el típic gest que nosaltres fem amb un got de vidre de Duralex quan posem a contra la paret i escoltem els veïns mentre
es
cava.
És un voyeur, però d'escoltar, no de
mirar. Sí, és la paraula fina en anglès, perquè normalment es diu sniffing, que
sniffing,
és el ensumar. El...
Però sniffing seria més un man in the middle, no? Fer aquest tipus de coses, potser.
Bueno, és que acabarà fent això, no?
El... Yeah. Bueno, em va agradar tot això. Una pregunta d'en Josep Maria, no, d'en Josep Ramon García com a Posada. Té un cognom curiós. Diu, veurem algun dia Siri en català?
Jo crec que no. Ja ho vaig dir en el seu dia.
Tu vas estar en contacte amb gent, potser, que havia fet alguna cosa?
Sí. Hi ha un estudi...
Però això fa mesos, eh?
Sí, fa mesos, sí. Va sortir... A veure, sí, però fixa't que el Siri també el van gravar fa 8 anys, eh? Vull dir, fins que no va sortir... Sí, s'havia fet el que semblava un estudi d'aquí amb gent amb diferents accents i parlants, però...
Però jo era el que va fer Nuance, que era pel Dragon Dictation, no?
Jo crec que és un altre, sí, podria ser, però...
Nuance havia fet alguna cosa...
A mi em sembla que una cosa va fer Nuance, que molta gent va comentar que seria per
Siri, sí.
I aquí vam comentar i vaig dir que jo creia que no, i al final on ha aparegut, per exemple, és el Dragon Dictation, i programes d'aquests de dictar...
Amb totes aquelles veus que es van recopilar amb aquella feina que va fer Nuance, no?
Sí, bueno, suposo que sí.
Pot ser que em confongui, sigui això. Però clar, no, també pot ser que ho haguessin gravat i ho desestimin o fins que no vegin que sigui comercial, viable, ho treguin. Jo crec que sí que ho veurem.
Sí?
Apple està molt involucrada en moltes coses. Avui, no sé, avui tu i jo que visitem Barcelona en bicicleta, la recorrem, hi ha una campanya activa d'una mena d'UTE o d'aliança que ha fet Apple i l'Ajuntament de Barcelona. Que
volia allò de que per què Barcelona està empaparada amb l'iPhone 5C.
Exacte.
Està empaparada.
Però,
parades d'autobús, plaça Catalunya,
sí, sí.
Ja
n'he vist moltes.
A plaça Catalunya
hi ha una campanya que el que fan és que Apple subvenciona, suposo que posarà una part i l'altra als propietaris i l'altra a l'Ajuntament a través d'ajudes, per reparar parets mitgeres, les que separen les dues cases. I estan fent aquest tipus de reparacions amb edificis històrics.
Uh-huh. Vull dir que, i mentre reparen posem un anunci.
Sí, però això ho he fet sempre a Barcelona, perquè moltes obres, quan han reparat façanes i això, no us he fixat que potser hi havia un anunci, jo què sé, d'Audi, i això te posava Audi, col·labora en arreglar aquesta façana. Suposo que han arribat un acord amb Apple, però amb Apple ha sigut en lloc d'un edifici, Barcelona, perquè és que avui era
tot arreu. Sí. Bueno, no, però està bé, que s'impliqui, està bé. I Apple, des que es van obrir les Apple Store a Barcelona, potser un pèl abans, però jo crec que de manera pública jo crec que no els hi podem dir que no estiguin implicats.
Home, a Apple hi havia la gran reivindicació aquella de que volíem el català al sistema operatiu que havia estat i que havia desaparegut misteriosament, i li van tornar a posar, jo crec, abans que obrissin les Apple Stores, o potser no.
Va ser abans de les Apple Stores, fins i tot en l'iPhone, la campanya que es va aconseguir posar català a l'iPhone gràcies a fer-li el jailbreak, Miquel Labor i la gent van estar implicats en aquestes campanyes, i molta gent vam estar fent pressió. Sí. I val a dir que els va costar una mica obrir la porta, però des d'aleshores, amb la presència de les Apples, amb el català dels Apple Stores, des del primer dia que van aparèixer a la maquinista.
No, exacte, el primer dia a la maquinista, el català dels Apple Stores, la presentació de la...
Que no va sentar massa bé fora d'aquí.
I la presentació de la pessita aquesta que anaves a comentar estava en català.
La presentació era en català i la traducció del vicepresident de Retail era el català.
Sí. Parlant de català, en Jordi Oc ens diu que si anem a comentar alguna cosa d'una notícia apareguda, em sembla que va ser la setmana passada al diari Ara, on es deia que dos empresaris es disputaven la creació del primer operador català de telefonia.
Vaig dir
la notícia?
Sí, perquè hi ha dos persones o dues empreses interessades en fer-ho i es veu que s'ha decidit que només hi ha espai per un. No em preguntis qui.
Ja.
Que potser té raó, que no sé arribar més enllà. I que estaven en això, que estaven en discussions de veure si es feia, si no es feia, si ho feia un, qui ho feia. Entenc que suposo que n'hi ha un darrere un model tipus el d'Euskaltel.
Exacte. És que tenir un operador en català, més enllà de que la xarxa sigui pròpia o no en sigui, que no seria pròpia, entenc, seria un operador virtual, ens ho haurien de prendre com un tema d'estructura d'estat. crec jo, no? No sé com va el tema.
A més, això implica tenir un equip a l'altura, eh? Si us cal d'altre equip, nosaltres també, eh? Jo vull equip a l'altura.
Bueno, el tema està aquí. Havien dos projectes, em sembla que els dos projectes tenien ritmes diferents, un semblava bastant més avançat que l'altre, i suposo que acabarà trobant-se algun tipus de suposo que aquí sí que hi haurà algun tipus de força política o de moviment polític perquè o s'ajuntin o acabi guanyant un o defensant un...
Sí, que passa que amb un tono operador virtual en principi tampoc és tan complicat perquè de fet a nivell espanyol n'hi ha, doncs, que sé, des de Carrefour és operador virtual o Twenty és un operador virtual. Llavors que el fet que aquí...
Jo crec que va un pas més enllà.
Per això, jo crec que el fet que no es deixin els dos i només un, jo crec que volen anar més enllà. El que no sé és fins a on, però volen anar més perquè si no, no es ficaria pel mig de l'administració a dir que els dos no poden coexistir.
Bueno, el tema de la xarxa és... Crear xarxa pròpia seria lo interessant, per això, però no tampoc hi ha espai perquè hi hagi més xarxes de telefonia mòbil.
Doncs pues potser va per aquí, no ho sé.
Avui sentia a TV3 ha sortit aquests dies la notícia del tema de les antenes, que ara són més reduïdes de mida i que es volen posar, diguéssim, més per tenir més cobertura.
Menys potents, també.
Sí, i ara la clàssica reclamació que porten molt temps les associacions de consumidors dient, escolti, posi'ns vostès d'acord, operadores, i tinguin una única xarxa i es la repartiran com vulguin. No sé si tècnicament aquí és possible o hi ha algun problema, però bueno, existeix això en el mercat. Algun tema més que hagiu tractat aquesta setmana va de jocs que vulguis destacar, Raül?
Ara em pilles a contrapeu.
Sí, ja et veig que sí.
Va publicar molta cosa al Mobile World Congress, però ja tot ho vam repassar aquí, o sigui que no...
Una notícia que portàvem en cartera fa molts dies i que jo no he tret perquè anàvem molt saturats de coses és el hacker Wincom, em sembla que es diu, que era responsable del jailbreak en algunes darreres versions d'iOS, d'iOS 6 sobretot. Al final va estar contractat per Apple.
Aquest noi té 17 anyets.
Exacte. Sí. I això passa molt. Hackers que a més són gent jove acaben contractats a les empreses on
per la cuenta que les trae, ¿no? Vull dir, si no puedes con el enemigo.
Sí, però pensa que moltes vegades no es contracten tant per resoldre un problema que segur que ja està resolt, sinó suposo que perquè saben trobar els esquemes de vulnerabilitat.
I perquè un noi amb 17 anys té molt de temps lliure. Llavors, com estigui a casa seva pensant, al final te'n trobarà. Si tu dius, mira...
Però després s'acomoden i llavors ja no són capaços de detectar els problemes de l'SSL.
Per això ve després, clar, per això. Però amb aquesta edat no el pots deixar a casa perquè tu li tanques un forat i te'n trobarà quatre més.
Anem a escoltar una musiqueta de fons que ha tingut molt èxit.
Espera, on està el racó del Mussegui, aquella música fantàstica?
És aquesta música,
nen. No, el racó del Mussegui és aquella de la BBC Xunga.
Ah, no, però avui no hi havia racó Mussegui. Avui no hi havia...
I la taula, en què té forma la taula avui?
Que no té forma de res, ja hem dit que era la frase de la setmana.
Ha fet microsecció.
Jornada Jedi, vinga, comences tu amb les propostes.
Molt bé, és un plaer anunciar-vos la Jornada Jedi 2014.
Perdona, m'encanta perquè Jedi acaba amb A-I, no amb
sí.
Jedi.
Pues sí, bueno,
perquè, és que, si no...
perquè són unes sigles, Jornada d'Empreses, Docents i Alumnes d'Informàtica. Les organitzem per primer cop a l'institut on jo treballo, l'Institut Joan d'Àustria de Barcelona, i bueno, farem xerrades i farem tallers, els tallers són limitats.
Tot el dia, i tothom s'ha d'apuntar als tallers
farem
que
vulguis
fer.
Farem un taller de programació amb Scratch i farem un d'instal·lar SteamOS en un PC.
El dia 19, no sé si...
19 de març, 19 de març, sí. Si busqueu, posarem a la show notes els enllaços, però si busqueu Jedi o si busqueu informàtica en Joan d'Àustria us ho trobareu. Cal fer la inscripció, això sí.
Vale. Ganyet, Glimpse. Ens has dit que es volies parlar de Glimpse?
Sí, recomanar-vos una aplicació. Els que estigueu a Instagram, que suposo que sou tots, perquè això és un vici, ja sabreu que Instagram va molt bé per lligar. Per què? Perquè
jo no he lligat res amb Instagram, no, però si tu dius que sí...
Jo tampoc, perquè m'ha passat l'edat, però bueno. Però vull dir, al final, el que fa la gent és posar-se el seu identificador de Kik allà, és que si vols trobar aquí, poses una foto ben suggerent i després molts selfies, els que el volen utilitzar per lligar, altres que l'utilitzen molt malament, com ara jo. Llavors, hi ha una aplicació que el que fa és això, que és Glimpse. Es diu Glimpse, està molt, molt ben feta, és una aplicació molt ben dissenyada i molt, molt minimalista per iOS 7, i el que fa és això, és agafar perfils on es veu el noi o la noia, veu bé la cara, i llavors, quan et dones d'alta, dius, et pregunta, 9 fotos que et defineixin a tu, de les teves, de totes les que t'has fet a l'Instagram. Pot ser una foto de la ciutat on vius, de la teva cara, de tu fent surf, el que sigui.
Els teus peus a la platja, els teus gats, els teus el teu gats, menjar de diumenge.
Exacte, la cervesa, tot això. Llavors, què passa? Que aquestes fotos és les que veu la gent quan busca, escolta, i aleatòriament et va apareixent gent. A mi que m'interessen, gent de quin sexe, més igual, o home o dona. Llavors et va sortint gent, t'ensenya les 9 fotos aquestes.
Que fan una mica com el seu sí, fotobook, no?
És com el teu fotobook.
És speed dating, però a lo bèstia,
no? Speed dating a lo bèstia, perquè, a més a més, estan molt programades els gestos, perquè només amb el dit vas fent amunt, avall, si t'agrada o no, contactar, no contactar, és espectacular, Des d'un punt de vista professional, la persona està molt ben feta.
Però,
i funciona.
Aquí és on volia jo anar. Vale, doncs seguim amb consells o amb propostes. Jo vull destacar una.
Glimpse, eh? Glimpse.
Glimpse, eh? Sí, posarem l'enllaç al això. Jo vull recomanar-vos una campanya que es diu Sostingut o Coixinet 40 Forward, que és de Google for Entrepreneurs, com diuen els americans o els anglesos. La història és que Google repartirà $1 milió a 40 comunitats de startups que ajudin a superar la manca d'oportunitats per a les dones. És el que es diu de Gender Gap. I bàsicament està enfocada a Àsia i a Àfrica, però no exclusivament. La campanya està oberta a Twitter, us enllaçarem perquè busqueu informació. La veritat és que Google treballa força bé això de les iniciatives econòmiques, d'ajudes, has de presentar un projecte amb cara i ulls, però normalment ho tira endavant.
Sí, en Tomàs també es volia destacar que Softcatalà ha presentat el nou corrector gramatical basat en Language Tool i el diccionari de sinònims Open Thesaurus. Amb dos projectes estan basats en programari lliure, són open source i són d'ús gratuït. Deixarem el link, però bé, es podeu trobar a softcatalà.org. Deixarem el link sencer a l'això.
Exacte, ho va fer la setmana passada a VilaWeb i hi ha algú per Firefox i no sé, el problema de totes aquestes eines és que en Mac no totes acaben de funcionar si no estan en online. Vale, i finalment, acabem.
Perdona, que m'està descarregant el Glimps, que sí. Quan el Josep Maria
i fa gràcia. I és lligat?
No, però fa gràcia que quan s'ha instal·lat diu, compte que pot contenir material només per adults. Sí.
Però
tampoc tant, perquè
xucla d'Instagram, dius?
Sí, xucla d'Instagram.
Pues a Instagram no hi ha material per adults, teòricament.
Sí, de fet diu que ara tenia com a mínim 17 anys.
Sí, però el filtre ja està a Instagram, vull dir, o sigui, és conèixer gent, no és, evidentment, la marra.
Ok.
I la marranada és per després, no?
És per després, sí, home. Sí.
Qui pugui.
Exacte. Hem publicat una entrada a Mossega la Poma explicant com fer servir... És que la veritat és que m'ha sobtat perquè he estat buscant i no és senzill. No hi ha llocs. Fa un temps, gent de la comunitat macaire catalana, que ja no estan actius, van publicar el que és el calendari de festius dels països catalans. I jo tinc aquest arxiu. El que passa que no el puc compartir amb la resta de mortals. O tothom s'hauria de compartir un calendari que ara...
Amb immortals, sí.
Amb immortals, sí. Bueno, total, que hi ha un que no és dels Països Catalans, que només afecta a Catalunya, però que és oficial, que el fa, el publica la GENE, al Departament de Treball i Empresa, i us enllaçarem. És un petit truc perquè pugueu carregar els festius que sempre anem de boli.
Vaig estar dilluns al Departament de Treball i Empresa per temes laborals que ja saps. Se'n van a la llum a l'edifici, estan jo allà de cuerpo presente també, i tothom va fer...
Estaves en corpore insepulto.
Mans amunt. No hi ha pla B. No. Va trigar com mitja hora a tornar a la llum.
Ni SAI tampoc, ni res.
No, vas anar a la llum i se'n van a tot. Però és que a més, jo pensava ja abans com ho feien. Yeah. I allò era o torna o... Ja farem un altre dia. Bueno. És que em va sobtar molt. Una cosa oficial, em va sobtar molt que fos manos arriba.
Va cap plans, que no n'hi ha. Molt bé, la setmana que ve a Mossega la Poma parlarem de websèries, ho farem amb una que té molta fama, que es diu Les coses grans, i tindrem aquí, esperem, els seus dos creadors, en Roger Coma i en Pep Ambrós.
Gràcies a tots per la vostra atenció, ens retrobem la setmana vinent, i espero que ens podeu enviar propostes, comentaris, suggeriments, idees, el que us passi pel cap. Sempre també amb un filtre com el d'Instagram,
sí.
A cultura@mossegalapoma.cat i que es podeu seguir a Twitter @mossegalapoma i que estem a Google Plus, a la comunitat Mossegui.
I no oblideu, oxitocinar-vos i opaminar-vos i menjar una poma cada dia per allunyar una malaltia.
Molt bé. Josep Maria, moltes gràcies.
A vosaltres.
Vinga,
adéu.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.